La cuina al dia, el programa de Ràdio Balaguer on podràs conèixer tots els secrets de la cuina catalana i on aprendràs a elaborar els plats més tradicionals de la gastronomia de casa nostra. La cuina al dia, un espai dirigit i presentat pel restaurador i escriptor gastronòmic Josep Maria Morell. La cuina al dia, tots els dijous a les 12 del migdia, posa't el davantal amb Ràdio Balaguer.
Molt bon dia, passen ara justos 13 minuts de les 12 del migdia d'aquest dijous, dia 12 de desembre. És moment de començar aquí a Ràdio Balaguer el programa La Cuina al Dia, un espai que, com sempre, emetem els dijous al voltant d'aquesta hora i en el qual, com és habitual, també ens acompanya el restaurador i escriptor gastronòmic Josep Maria Morell. Molt bon dia, Josep Maria, i gràcies, com sempre, per venir.
Bon dia i bon dia a tothom.
Avui, Josep Maria, vols parlar d'un producte molt típic d'aquestes dates nadalenques, tot i que també el podem consumir durant tot l'any. Parlem dels torrons i és per això que has convidat doncs, el Miquel Alemany de l'empresa Torrons i Mel Alemany d'Os de Balaguer. Molt bon dia, Miquel, i gràcies també per venir.
Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me i aquí estem.
Bueno, en concret, tenim a l'abast i a pocs quilòmetres d'aquí, tenim un producte que ha donat nom al poble i ha donat nom a la comarca i més i tot nom a Catalunya, que són els torrons alemany. Quan parles amb algú d'aquestes diades que venen ara, normalment és molt difícil que no surti el nom de l'alemany. És difícil. Jo ahir en concret, parlàvem, érem dos o tres i va sortir el nom dels terrenys d'allà. Dic, bueno, li trucarem per fer-li una entrevista i que la gent sàpiga en quin territori estem. Tenim aquí el propietari, l'autor, que tenim el Miquel Alemany, que Os de Balaguer no sol és conegut per les campanes, sinó també és conegut pels terrenys. Més aviat, fa molts més anys pels terrenys, que per les campanes. Aquella serralada per allà deu tindre algo de que deu tindre algo bo perquè Miquel, taronja alemany des del 1879.
Bueno, tenim algo de documentació i record, perquè no fa massa anys va morir un oncle meu, que encara es coneix, recordar-hi la primera senyora, la meva besàvia, que va començar a fer torronets per a viure, per a fer agafar avellanes i quatre ametlles, una mica de mel, i feien torrons per anar-los a vendre a les festes majors, a Castelló, a Algerri, a Menàrguens, per les festes majors. Llavors el torronaire era una típica diversió, no hi havia les coses d'ara, i feien
sí, recordo,
el joc
això,
de les cartes, que es diu el catxo, que compraven la gent les cartes, sí. Després s'arrifaia, i era una mena d'espectacle, i era una mena, el torronaire era un personatge important a les festes majors dels nostres viles. I ella va començar, acabat de continuar el meu avi, i el pare, bueno, l'any 29, l'any de la primera exposició de Barcelona, van comprar la primera màquina elèctrica, i llavors van anar fent, es van anar mantenint, vam anar fent una miqueta. Jo vaig estudiar una mica, i quan vaig fer càrrec de casa, de la feina i tal, doncs llavors la meva il·lusió ja sempre era fer això, però no sabíem fer més que torrons durs, bons, vull dir, algun feia, si fas aquests torrons durs, bons, dels tous, que són dels durs triturats, han de ser bons. I bueno, jo em vaig espavilar i quan ens vam casar l'any 69 amb la meva dona Margarita, que em va ajudar molt i tal, i m'ha ajudat, i m'ajuda, doncs me vaig espavilar per aprendre a fer això i a partir de l'any 77-78 vam començar a fer la fàbrica nova i vam començar a ampliar el negoci tant de mel com de torrons, fent el torrotou, els cremes torrades, bueno, em vaig espavilar per aprendre tot això i així estem.
Ets tradicional, com sóc jo, amb els torrons?
Sí, super. A casa nostra som tradicionalistes, som mesos als bons canvis. O sigui, si hi ha un bon canvi, s'ha de fer, perquè vull dir, el món avui canvia molt ràpid i molt. I llavors t'has d'anar adaptant als nivells de consum que hi ha. Però nosaltres, tota la vida, i a mi em van ensenyar, el meu pare em va ensenyar a fabricar el torró dur amb els productes, amb mel, amb ametlles, una mica de sucre i clares d'ou, i el continuem fent igual, no hi hem fet res més. I les varietats, doncs igual, nosaltres estem especialitzats en fer el torró tou, el torró dur i el crema torrada són, i el crocant són els quatre productes estrella de casa nostra, sí, tradicionals, per 100%, i són els que estan més venuts. En acabat, si més no, fa 24 o 25 anys, perquè va començar a arribar, perdó,
i els afegits,
el que... moviment dels xocolates, i, oh, que no teniu... I bueno, jo llavors, mira, me'n vaig tindre d'anar amb una empresa a Gurb, amb un pastisser que hi ha, que es diu Morató, no sé, potser el Morell el coneix, allí a l'escola, a l'aula de Xocovic, i allí vaig fer un curset de xocolater per a saber manejar el... I vam començar a fer els bombons de mella, el torró d'avellana, amb xocolata, i bueno, i així s'ha anat evolucionant. Però la tradició és la tradició. Vull dir.
Jo, Miquel, els que som dels de sempre, de la tradició de sempre, de, que dic jo, dels plats de l'enyorança i les coses de l'enyorança, jo no fa gaires dies, vaig anar de jurat, en privat, de jurat en un concurs on hi havia torrons. Jo, quan vaig començar, els vaig dir el mateix com vaig acabar. Jo, a veure, dóna'm els cinc torrons que coneixem tradicionalment i a mi no em dones, no, és que no... Jo, del de Cuba Libre, de les mores de no sé on, jo que sé, del gin tònic, que sé... Dic, mira, jo aquestes coses ho provo o tal, però no ho sé identificar com a torró, ho identifico potser com una llaminadura, una cosa que tal, i vam... Érem 9 o 10 i a la llarga vam acabar tots, no dient-ho allí públicament, però sí que diem, escolta, mama, que estem fent aquí torrons que sí, això no sé. Qui s'ho menjarà, aquests torrons del Cuba Libre, del rom de no sé on, en fi. Veig que vosaltres sou autèntics torronaires, autèntics productors del gènere de qualitat i del gènere de sempre.
Amb productes de proximitat, Miquel? Em sembla que utilitzeu,
bueno,
també.
Fem, intentem fer-ho al màxim, o sigui, nosaltres els ingredients nostres, el torró, són l'ametlla, en preferència l'ametlla marcona, i sempre ametlles de la zona de l'indret del Mediterrani. Ara, precisament, tenim la sort que aquí a Lleida sempre hi ha hagut trencadores d'ametlles classificades, però ara també s'ha augmentat bé això, i ara hi posa Maials, hi ha l'Ametlles Martí, que és una empresa que ha evolucionat molt en positiu, la tenim a prop, i treballem normalment amb ells també, a vegades hem comprat a la zona de Castelló de la Plana, sí, sempre al Mediterrani, perquè és l'ametlla que està considerada més sabrosa. La mel, doncs, nosaltres continuem fabricant, contra molta gent que no, continuem fabricant el xarop del torró amb un tant per cent molt més alt de mel que de sucre. I la mel preferència gastada per nosaltres sempre és la mel de romaní, que aquí a la zona nostra, doncs, som collidors, hi ha molts apicultors per aquí, a la part d'Aragó, el Montsec, que fan mels de romaní de primera qualitat. I això és el que gastem.
Hi ha molta mel en aquest territori?
Bueno, aquí en aquest territori és molt ric en mel de primavera els anys que va bé. La mel és una collita molt eventual i aquí tenim tot aquest endret d'aquí, doncs hi ha el romaní i la farigola, però sobretot el romaní, que és el 90% de la producció de mel d'aquesta zona. Si la flora de romaní, degut al nivell pluviomètric, al bon clima, funciona, doncs dura un mes des del 20 de març fins a Sant Jordi, fins al 20 d'abril, que hi ha una collita de mel bona. Hi ha apicultors que aquí i n'hi ha alguns que venen de fora, d'aquí de la província de Tarragona, que instal·len les abelles per aquí en aquestes contrades i, bueno, es fa una bona mel. El que passa que no és tots els anys. Hi ha anys que és més bona, hi ha més bona collita i hi ha anys que no tant. Vull dir, és molt variable.
És a dir, que la mel varia de gust, la mel, també.
Bueno, les mels és un món que podríem estar parlant 5 hores de mels diferents. O sigui, a cada territori, per exemple, a tot el món, però aquí a la península Ibèrica, no és igual la mel del nord que la mel del sud, que la del centre, que la d'aquí, inclús el romaní. No és igual el romaní que es fa aquí, exacte, com el que es fa baix a la província de Ciutat Real, Albacete, que és molt bo també, que és molt blanc, però el d'aquí, pues, a vegades té un nivell, sigui per la influència solar o per la influència de l'humitat més a prop de mar, canvien els sabors. I llavors hi ha les mels de farigola, les mels d'espígol, les mels... Bueno, és un... Sí. Tant se val amb colors com amb gustos, és molt variable.
Jo no l'altre dia, abans d'ahir, us va visitar un amic meu que cada any pugem els dos, però aquest any no vaig poder pujar i em va baixar els torrons, i a dins dels torrons vaig trobar un targetó i diu: mel de taronger amb pell de taronger confitada, la nostra mel més gourmet. Aquesta mel la fan les abelles soles?
Sí, sí, indiscutiblement. Nosaltres som tradicionalistes, com hem parlat tantes, amb els torrons i amb tot, però som mesos a preparar coses, per exemple, en el món de la mel, doncs, la mel de taronger, la mel de romaní, farigola, és mel, però llavors ja hem anat creant mels amb valors afegits. I això va ser una idea que va sortir ja fa 3 o 4 anys que vam començar a fer alguna prova, i vam donar-ho a tastar i vam veure que podia funcionar. I aquesta mel és mel dels tarongers, mel d'azar, que es fa aquí des de Tarragona, aquí a Catalunya ara ja n'hi ha molta, perquè tota la zona d'Alcanar, Tortosa i així, hi ha molts tarongers, fins a Alacant, i després també Andalusia, a la part de Còrdoba i Sevilla també n'hi ha prous, i la flor d'azar és una flor, és una mel molt blanca, molt gustosa, que té un perfum que recorda, quan tastes la mel de taronger, recorda l'olor que fa la flor del taronger quan està floridet. I llavors vam agafar aquesta pell de taronger que la rebem aquí a Target. També tenim la sort que hi ha un confiter de fruites molt bo, que és l'Enric Vilamajor, Conserves Vilamajor, sí, amb el qual hi ha molt bona relació, i mos serveix una pell de taronger natural congelada, o sigui, no està elaborada de res, només està neta i congelada. I llavors nosaltres la tallem així el julien, i la confitem, li donem un confitat en mel de taronger.
En mel.
Lent. I quan surt d'allí la deixem escórrer ben escorreguda, i quan està seca, llavors se posen els potets i s'omple el potet de mel de taronger. I això és bo per untar, o sigui, vam crear la mel de taronger amb pell de taronja i una mel amb pasta d'avellana torrada. I vam fer, ho vaig anar jo a promocionar a l'ES, al supermercat Boia, fot sí, 5 anys, aproximadament.
Conec.
Vaig dir al Boia, dic, pujaré aquí un cap de setmana, vaig llogar una hostesa, vam llogar, vaja, i llavors jo em vaig estar allí amb ella, vam fer la paradeta, i quan entraven, era la Setmana Blanca de França, que es venen molta gent a esquiar.
Sí, que és una setmana del febrer.
Sí, entraven tres senyores o així, i jo, doncs, un freu, deia, bonjour, madame, us explicava la nostra faceta, i els donàvem, vam fer aquest pack en pell de taronja i pasta d'avellana torrada, que en diem el pack de petit de gener, i un altre amb gelea real i pròpolis, i aquell era el pack de Santé, i ho donàvem a provar, i vam veure que va funcionar, perquè la gent ho tastava, i quan havia fet dos passes, tornava a vindre i comprava un potet, no? I llavors això ho hem anat promocionant, inclús el Great Taste Tower de Londres, ara no sé si és aquest any o l'any passat, ens van donar 2 estrelles a la pell de taronja confitada.
Sí, volia comentar de que vosaltres a Londres, això que és el Great Taste Awards, això és un premi com si fos una mica els Oscars de la gastronomia.
Sí, el Great Taste vol dir el premi al gran gust. Sí. I llavors ells donen uns premis a la gastronomia, un any poden fer oli d'oliva, o poden fer formatges, una diversitat, o oli, bueno, bastantes coses. I bueno, nosaltres hem entrat en aquesta gent i com
sí,
que
treballem allà... Sí, ho estem llegint a l'avantguàrdia, ho estem llegint.
Doncs cada any mos han donat... aquest any, ja dic, inclús va haver
aquest any moltes estrelles, Miquel?
I va haver l'anècdota de que sembla que hem sigut l'empresa d'Espanya més premiada amb el Great Taste Tower.
Sí, això ho he llegit a l'avantguàrdia.
Sí. I això mos envien un diploma, que el pots marcar, surt el rap, bueno, bé.
Bueno, aquest any també et van donar l'any passat el Caragol d'Or.
Ah, bueno, qui
sí,
va que
sí. Amb el qual hi vaig participar... no una mica, sinó el 100%, i jo quan era el president de gastronomia ja tenia, ja estaves a la llista, vull dir, això ja venia de temps, perquè veritablement vosaltres el que feu és un gran esforç aquí a la comarca i a la gastronomia. Lo tarró, hi ha algun tarró que el podria afegir amb un plat de cuina? Te pregunto.
Bueno, home, amb un plat de cuina elaborada, cuina al postre, per descomptat.
El postre descomptat.
Amb cuinya no t'ho sabria pas dir ara.
La mel sí.
La mel sí.
La mel hi entra més, amb salses i tal. Fem coses amb mel.
La mel, ara perquè hi ha moltes coses, però temps ha, a la muntanya ja feien uns talls de panxeta, de cansalada de viada,
sí,
fregits, i quan està ahí a casa ja tiraven una mica de mel. Un altre plat típic que s'havia fet molt i encara es continua fent ara alguna mica és algun bacallà, que no té de predominar la mel amb un gust fort, no, però hi dona un toc, saps?
Sí, jo això, diguem aquests programes que fem dijous, que ja fa 13 anys que els fem, fan un bacallà gratinat a la mel, i a vegades m'ho pregunten.
Sí, 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 sí.
I jo et dic una cosa, no fa gaire temps que vam anar a un puesto i suposo que no sabien tal, era el bacallà fregit i hi havia la mel a damunt. I jo després la vaig cridar i tinc una mica de relació i li vaig dir, escolta, això no va així, no ho facis així, això. Això és una, has de fer una bechamel, una veluta, una salsa d'aquestes, n'hi has de posar una mica que tingui aquest gust que et deixa la mel, que et deixa la mel, i ho has de cuinar d'aquesta manera. Jo havia fet taronges, eh? La taronja havia fet galls de taronja sense el blanc, sense la quinina blanca i tal, ben net, ficava aigua al foc i posava una branqueta de canyella i posava 4 o 5 cullerades de mel, deixava bullir l'aigua i quan l'aigua estava freda i posava aquests galls de taronja i la deixava 7 o 8 hores i era un dels plats que tenia de postres, que tenia aquell carro que tenia que presentar els postres i em funcionava perquè la mel aquesta agafava aquest gustet de la mel,
sí, sí.
I tal. Quin és el terror? Per en quin terror de casa teva tens més predilecció?
Bueno, jo el terror més predilecte i
el teu, per tu
més, són dos que quasi són igual, que és el dur i el tou. El toro del, que es diu torró d'Alacant, el fort,
sí,
que és el que han fet sempre, és la base. Si fas aquest torró bé, el de més ja surt per añadidura. I el tou, que és el Quijona, no és més que aquest torró triturat. Si es ve a casa, doncs, tenim un molí que tritura el torró dur, llavors passa per un túrmix, i aquest torró que era dur aquí, quan ha fet 2 metres, és líquid, que correria per terra, com, no ho dic com l'aigua, però com una salsa. I llavors allò va amb una màquina, que abans eren els boixets, aquells boixets que picaien.
Que picaien, xum, xum.
I ara ja fa anys que hi ha una màquina que és amb oli tèrmic per calefactar i van 300 quilos de producte dins i van donant voltes i arriba un moment que els cristallets de la mel blancs se barregen per temperatura amb l'oli de l'ametlla. I llavors fa una reacció, que en podríem dir una reacció, seria una reacció química que fa que passi d'estar líquid a posar sòlid amb un quallat, com el formatge, però ràpid. I llavors el mestre torroner, que veurem d'això, ara ho fa el Germán, el meu fill, que treballàvem sempre junts a fàbrica, i ell ara ho, és el que ho va aprendre, i ara és ell el que es cuida de tot, i jo hi vaig, havia de donar un cop d'ull, i llavors aquest quajat, amb calent, s'ha de traure immediatament, si ha de donar el punt correcte, i posar els motllos perquè no quedi ni massa dur ni massa tou. És com un arròs, tots són bons però sempre són diferents, fets pel mateix cuiner, la millor. I l'endemà, quan ha passat 7, 8, 10 hores, allò ja ha cuajat i es pot tallar en barres. I són els dos torrons, també el crocant, el guirlatge, que també es feia, hi ha gent que el fan a casa, perquè és el torron més fàcil.
Sí, hi ha gent que
el fan a casa, sí. Sí, amb sucre i mel i ametlles torrades, això es pot fer a la cassola, es pot fer, l'altre és més difícil, però els dos torrons, els torrons per excel·lència són el tou, el dur i el crocant.
I ara estem en l'època estrella, podríem dir aquestes dates nadalenques per menjar torró, però cada vegada se'n consumeix més al llarg de l'any, Miquel, o no?
Bueno, el torró ha tingut una... Fa uns anys que, com que ara hi ha tanta diversitat, perquè, clar, fa 20 anys o 25 o temps, quan arribaven les... No, era el torró, era el postre rei per excel·lència, perquè no hi havia res més. Ara, l'oferta... Inclús anaves als restaurants, que aquí sí, tenim un home que ens ho pot manifestar per experiència pròpia, fot 35 anys, jo sé que va anar al Molí la Nora, i mos comprava, aquella senyora que hi va haver després, l'última, ens comprava i tot, o sigui, per Nadal t'oferien torrons. Ara els restaurants pues, ofereixen el postre que fabriquen ells, que s'elaboren a casa i això, perquè hi ha una diversitat d'oferta bestial. Però fa uns anys que sembla que es torna a recuperar la tradició, per descomptat, és importantíssima, i el consum sembla que s'ha allargat una mica, o sigui... nosaltres el torró el fem des del setembre fins ara el 20 de desembre d'aquest mes. Però a l'estiu i moltes temporades pues, hem de fer alguna cosa, us va venent, cada vegada passa més gent per casa a comprar alguna cosa de torró i després s'ha exportat, ho portem a les fronteres perquè a França, nosaltres també hem entrat ara al mercat francès aquí a la zona de Perpinyà i així, i tot l'any hi portem torró. Que ells no el mengen tradicionalment per Nadal, sinó que el mengen tot
l'any. Tot l'any.
I aquí és tradició del... de campanya, però més aviat ha augmentat una mica el consum a fora temps.
A veure, jo el que sí que et puc dir és que en una casa que no siguin gaire terroners de menjar, però sí que al mig de la taula, segur que al mig de la taula, perquè ara aquestes festes que s'atancen tothom a la taula, tothom s'acaba amb ficant unes neules, 4 tauletes de terró, 2 nous... i tal se fica perquè és el que fa Nadal. Vull dir, d'alguna manera, a vegades menges torrons al cap de 5 mesos, perquè, clar, te va quedant, però el torró te'l vas menjant. Miris, una cosa que... jo dels terrons que em sobrava, jo feia postres sempre.
Ah, bueno, sí. És molt evident, el terró.
Jo feia postres.
Es pot fer un gelat, es pot fer un postre boníssim. I després també hi ha un altre terró que és molt consumit aquí a Catalunya, que està augmentant el consum. Nosaltres el vam començar a fer, que jo no el sabia fer, però el vaig aprendre ja fa bastants anys, i vaig fer, i llavors vaig posar el meu toc personal, i mos ha funcionat molt, que és el crema torrada, el terró de crema. Aquest terró, pues, cada any... té una evolució elevada, cada any hi ha el mateix, on més aviat augmenta un 5, un 10% el consum. I els torrons han tingut també l'avantatge que el sortir aquests sistemes de poder tancar les barres al buit, és molt important el torró, al moment que s'acaba de fabricar, el seu enemic més dolent és l'humitat i l'aire. Clar, si deixes una barra de torró dur per allà de la cuina, oberta, de qualsevol sí. manera, pues, se regalime. El torró de Gijón, el torró tou, absorbeix els gustos. Jo sempre els dic a vegades a les senyores, si ho teniu a la cuina, tingueu-ho tapat, perquè si fas un sofregit i tens una barra de torró Gijón oberta allà sobre, l'endemà la primera capa absorbeix les olors. I d'ençà que hi ha les màquines tan perfectes per tancar les barres al buit, sí. sense aire, doncs clar, la conservació del producte s'ha allargat, és molt més efectiva. Una barra de torró de crema fabricada avui i menjada al cap de 2 mesos, si no està tancada al buit, s'aixugui, perd... Però, clar, tancada allí dins sense aire, doncs l'encetes després d'un mes i mig o dos i està perfecte.
Molt bé. Bueno, ja tenim terrons, ja sabeu on hem d'anar a comprar els terrons. Aquí a Balaguer teniu 3 o 4 botigues, no?
Home, potser més, vull dir, perquè
sí, cada any... Ho dic perquè passes per aquí al carrer de Vall i veus tot lo de l'Alemanya.
Bueno, sí, sí.
I ara van
sí,
fer la fira aquesta de Santa Llúcia i...
Anem entrant cada vegada, doncs clar, avui la distribució alimentària... ha canviat moltíssim. És una cosa, fa uns anys anaves a Lleida o a Balaguer o a Barcelona, hi havia les botigues emblemàtiques, ara hi continua sent aquestes botigues, però avui la distribució està amb alguna botiga especialitzada, hi ha gent que ens ha pogut guardar la parcel·la i treballen, com aquí teniu exemples, i fora, doncs, la distribució forta està als grans supermercats. És inevitable, avui, si vols vendre torrons aquí a Lleida, si no estàs al plus, si no estàs una mica al bon preu i així, pues, clar,
aquestes grans superfícies...
Però han fet un canvi en positiu, aquesta gent també, perquè primer havies de pagar, s'havia de fer... Ara ells s'han posat a puesto i si els interessa el producte l'agafen i han posat també el seu reconet, el seu departament de productes delicatessen o així, i perquè la botiga petita, que s'ocupava moltes vegades una senyora, que era el marit treballava en una feina i ella tenia un comerç, que era un sistema bonic i bé, però això ha passat a la història. Ara el que treballa pel seu compte en una botiga s'ha d'especialitzar amb alguna cosa per a que pugui tirar endavant. Hi ha gent que ho han fet i ho fan i funcionen, però la gran distribució, pues, ja ho veieu, aquí a Balaguer mateix, pues, des de Palme fins a dins a Balaguer, mira les grans superfícies.
Bueno, és que passa que la evolució de la vida canvia. Som nosaltres que ens costa, però això està canviant a marxes forçades.
I l'exportació, Miquel, abans parlàveu del mercat francès, però em sembla que aneu a altres indrets,
bueno,
no?
A nivell d'empresa, jo sempre he tingut el costum de diversificar el risc. És igual que un pagès, que si fas cull, ordi, blat, pomes i peres i olives, doncs té més avantatge que el que es juga tot amb una carta. A l'empresa, si tens una fabricació d'un producte i busques un client i dius, mira, aquest client me compra un 90% del que fem. Bueno, no et cal patir tant, però és un risc enorme, perquè si aquell client desapareix, tu et quedes a zero. I llavors nosaltres hem tingut la norma de diversificar el riu, o sigui, de tindre clients per tot arreu, més petits, més grans, però que no depenguis de cap. Si un te plega, que tu no...
Hòstia,
em sap greu, però que vulguis continuar. Llavors, hem anat exportant productes, doncs estem a Baviera, a Múnich, per exemple, a Londres, a Newcastle, estem a Copenhague, estem a Toronto, al Canadà, estem a Califòrnia, a Nova York, a la 5a avinguda, hi ha 2 o 3 puestos, hi ha una botiga exemplar, jo no hi he estat mai, però que es diu el Bon Jalar. I aquesta gent ja fa 3 o 4 anys que mos compren mel, aquesta en pell de taronja i així, i algun terronet i tal. I ara pues, estem pendents, que suposo que ho acabarem de perfilar, tenim una exportació ja avalada en mel a Ucraïna, per bastants tarros del que està passant els tràmits, perquè al ser un país extracomunitari d'aquí hi ha uns tràmits més complicats, i anem fent una mica de labor per anar expandint, que avui és difícil, avui dia el carro, si vols que corri, s'ha d'espenya fort.
Sí. Bueno, com sempre.
Com a, com a tots els, sí, els oficis i a totes les professions.
Bueno, jo abans d'acabar, aprofitant la vinentesa que tenim, aquests terrons que del, de l'alemany que no molts hem acabat de menjar i tal, doncs el dia que fas un, que fas un braç de crema, doncs agafes una mandolina i ratlles aquest, aquest terró, si és de, és de Gijona o és de Yema i tal, ho ratlles a la crema i veuràs aquell, aquell granissat que et queda pel damunt, t'ajudarà a que sigui bo. I quan fas un postre que intervingui, que intervingui en nata, i, doncs igual, agafes aquest, aquest terró que ja passa les festes i tal, ara has de fer un terró bo, has de ser un terró tipus alemany, llavors agafes la mandolina, ratlles al damunt, o hi pots ratllar el de coco, hi pots ratllar el de xocolata, quan fas un flam, fas una ratlladura pel damunt i tal, que és el que fem molts restaurants, quan ja havien passat les festes, doncs aprofitàvem la vinentesa, doncs per, jo feia un púding, me'n recordo, que per això el feia jo, feia un púding que és com, com si fos un flam quadrat llarg, i pues, ho fèiem amb terró que el havia sobrat, ficava terró i ficava magdalenes i tal, i fèiem púding i quedava un postre perfecte, i li donàvem pas també a aquest torró que havia passat totes les festes i d'alguna manera semblava que l'havies d'aprofitar.
Molt bé, Josep Maria.
Bueno, Miquel, gràcies per vindre. La gent d'Os poden estar contents perquè el nom d'Alemany dona nom al poble, perquè quan parles amb algú i parles d'Os veuràs que deixi, o surten les campanes o surten l'Alemany. Llavors això d'alguna manera us ho hem d'agrair, la comarca també molt agraïment i nosaltres esperant que Torrons Alemany pues, continuï com ara, amb tu i la Margarita, i venga, hi ha la Fenya i tal, la tua dona també, com alguna vegada puja per allí, la veig allí al peu de canó, que és com ha de ser.
Bueno, és el que hi ha.
És com ha de ser.
Molt bé, agraïm al Miquel Alemany doncs, haver vingut avui a Ràdio Balaguer, haver-nos explicat totes aquestes coses. Ens acomiadem amb una cançó avui del disc de la Marató. Ens recordem la Marató de TV3 aquest proper diumenge, una iniciativa solidària. En aquest sentit, Miquel, abans d'acabar, no hem parlat també de la vessant social o solidària que té també l'empresa Torrons i Mal Alemany, no? Amb diferents entitats, com per exemple l'Estel d'aquí mateix o Xalom a Lleida, entre altres, eh?
Bueno, nosaltres, mira, per unes circumstàncies X, ja fa molts anys, jo tinc una família aquí a Balaguer, que tenien un nen, ara ja és gran, que està aquí a l'Estel, i la sa mare em va dir que podríem col·laborar. Bueno, i vam entrar allí una mica, i ara així que ha anat passant, Ferran, que és el meu fill, que s'ocupa de tota la logística, doncs va veure que funcionava més o menys, ells ja estaven contents, i llavors això ho vam ampliar a Aspros, va ser primer a Sudanell, després la Torxa, i després a Xalom, l'Arsis, que ens fan tots els estutxets de fusta.
Sí, sí, vull veure com ho feien jo, eh?
I ara, aquest any, a Gos, com hi ha dos pintors, perquè Gos és un poble, a part dels torrons i a part d'això, és un poble important, dic jo. És, tenim el Víctor Pedra i l'altre...
Talamonte?
El Talamonte, que pinten i fan bé, i fan les exposicions al castell junt amb d'altres artistes, i van fer uns estutxets art que els van presentar del Centre d'Observació de l'Univers fa un parell d'anys, que els decoraven ells amb un tipus de pintura. I els nans aquests de la Torxa feien la serigrafia, ho van plasmar. I això, clar, tenia una importància. Però aquest any, en Ferran parlant, van dir, per què aquests estutxos, la pintura que hem de fer, no me la fan aquesta gent? I va anar a cada centre i va dir, vinga, comenceu a pintar, i el guanyador de Xalom, de la Torxa, d'Aspros i de l'Estel, seran els que farem la capseta de Torró Art. I bueno, van començar a treballar, i llavors el dia 1 de novembre, a la Llotja de Lleida, van fer la presentació, hi havia un grupet de música, ens vam reunir allí bastanta gent, i un jurat va donar els premis, que llavors els va repartir Ferran, el meu fill, al guanyador de cada centre. I aquella canalla, o aquella gent,
estava contents.
I ara això pues, ha estat un èxit, perquè puja molta gent, i clar, quan ho ponen bé... I llavors a Andorra, que també treballem a Pirinès bastant, ho van veure això, més o menys, i criden a Ferran, has de pujar a Andorra, perquè a Andorra es veu que també hi ha dos centres, i bueno, van fer el mateix, i bueno, aquella gent, fins al punt de que la banca mora, mos ha fotut un pedido de caixetes d'aquestes pels discapacitats d'Andorra, bastant gros. Bueno, ha estat una labor social i un èxit de tot, perquè a dins hi ha tres barretes de torró de 150 grams, tres potets de mel, i llavors a sota hi ha un cartronet que hi ha un... quan has agafat la caixeta, perquè evitar que la caixeta s'hagi de tirar al foc, perquè és bonica i està feta per l'Ilercis Shalom, molt ben acabada, pot servir per posar-hi herbes per a fer infusions de mel, sí, o per posar-hi coses de labors o coses de... bueno, sí, qualsevol aplicació per no llançar-la, perquè està molt ben acabada i decoradeta, és bonic. I bueno, i així està.
Molt bé, no podíem deixar de parlar d'aquesta vessant solidària i social de l'empresa.
Si em permets un...
Torrons i mel alemany.
Segon,
sí, i tant.
Hi ha uns 40 o 50 criatures d'aquests discapacitats, entre tots aquests centres, que treballen quasi seguit per nosaltres. A la Torxa, per exemple, molts productes, puja cada matí el Pere Puyal amb el camión, que també porta un rètol nostre, marxa allà i els porta els potets de mel i així, llavors ells posen les etiquetes, fan les enganxines, i d'allí pues, s'hi carrega pel Corte Inglés, o carrega, ja surt d'allí i cap als puestos. I són tota aquesta collada de la sala d'allí, pues, entres i a Aspros també ens fan coses, a Ilercis Shalom us fan els estuixets i també altres, i aquí l'Estel també, que és molt apropet. Jo a vegades estic aquí a Balaguer i diuen de l'oficina, passa per l'Estel a buscar 50 caixetes del que han acabat de preparar. I bueno, i així és...
Perfecte. Som un país...
Som una tasca social important, també.
Som un país collonut, aquest.
Ah, això és indiscutible, home.
Estem, patim lo nostre, però som un país
bueno.
Molt bé.
Doncs molt bé, agraïm al Miquel Alemany doncs, avui que hagi vingut aquí a Ràdio Balaguer. Gràcies també a tu, Josep també. Maria.
Saluda a la Maria, saluda a tota la família, els fills i tal. I només te puc dir una cosa, continuo com ara, que el país també feu falta, eh?
Moltes gràcies.
Per molts anys, Miquel.
Gràcies, vosaltres.
Bon dia.
Josep Maria, ens veiem amb tu el proper dijous, ja el dijous abans de Nadal. Dijous que ve, l'últim programa abans de Nadal.
Dijous no fem festa, abans de Nadal...
Serem aquí.
Va, vinga, pues.
Molt bé, Josep Maria. Doncs ens acomiadem, com dèiem, amb una cançó avui del disc de La Marató, porta per títol Ser els teus ulls al camí, i amb ella ens acomiadem fins la setmana vinent. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia. Bon dia. See you.